Una consulta relacionada amb el món de les herències. Truqueu a Maria Elba Rojas, truqueu al Bufete Rojas, que ho teniu molt fàcil. Només heu de marcar el 93-246-60-96, 93-246-60-96, o visitar-la presencialment al carrer Casp número 37 de Barcelona, que allà la trobareu, o visitar també el seu web en www.bufeterrojas.es. Em sembla, Maria Elba, que també et podem enviar un mail a info@bufeterrojas.es.
Correcto.
Maria Elba, com sempre, moltíssimes gràcies.
Igualmente, Joan.
Feliç dia de la dona i a reivindicar-se.
Gràcies, adeu.
Nosaltres que marxem un ratet, res, ens quedem amb, com sempre, per fer el traspàs, anem amb la musiqueta, amb una mica de publicitat i tornem de seguida parlant d'actualitat amb Oriol Vidal Barraquer.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti.
Radio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bravo, que bravo!
Què ha passat aquí?
Espera't, que ha sonat el de Nadal, eh?
Què ha passat, el de Nadal?
Ha sonat el de Nadal.
Culpa meva, eh? Culpa meva. L'he posat jo. Bueno, escolta.
Se n'auja bon Nadal, eh?
Bon Nadal i bones festes i bon any nou.
Ara.
Déu-n'hi-do. Bueno, escolta. Sí, al final... No, no, però que... És culpa meva, és culpa meva. He arrastrat malament. Tinc allà el de Nadal i l'he arrastrat cap a la carpeta malament. Ja està bé, ja està bé. Però bueno, el sentit és el mateix, eh?
Sí, home, sí.
Bravo, cap bravo, i adelante, i GESP forever. Cap bravo, dia cap bravo, eh?
Sorteig cap bravo. Saps què passa?
Cada dia és festa.
Cada dia és festa.
Cada dia és diumenge, cada dia és Nadal, cada dia és Tots Sants, cada dia és... Cada dia és el dia de la dona i de tot.
Ara, perquè, i de tot.
Exacte, i de tot allà, concentrat. Capbravo us regala una cistella fantàstica. Cistella per cuidar-se, per menjar-se.
Sí.
Una cistella en la que trobareu cigrocuit, selèctia, arròs integral, espirals vegetals, tonyina en oli d'oliva, mix de fruita seca, crua, allò per entre hores, picoteig entre hores, oli siurana, els productes d'higiene corporal, l'espàrrec gruixut,
home,
evidentment.
No podia faltar, l'espàrrec gruixut. Espera't un moment. Sí. Carme Munté, bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Rafa.
A tu t'agrada, bon, no, l'espàrrec gruixut?
Sí.
Tu entre espàrrec gruixut i espàrrec curt, per on tiraries?
Per l'espàrrec prim?
Prim, o sigui, ni un ni l'altre. Sí,
per l'espàrrec prim.
És original.
Què et sembla?
No, no, a mi bé.
Oh, amigo, per l'espàrrec prim.
Amigo, sí, sí, sí. Amigo.
Nosaltres que tenim l'espàrrec gruixut, que li diem l'espàrrec Xavi Pastor.
L'espàrrec Xavi Pastor.
Sí.
És un espàrrec inspirat en Xavi Pastor.
Sí,
escolta,
sí, sí,
dilluns
sí.
Per què no li posem aquí el,
sisplau,
el pot?
Sisplau.
Ho fem?
Sí.
Val,
és ja, l'Arnold Schwarzenegger dels espàrrecs.
Ja te'l buscaré. És l'Arnold Schwarzenegger dels espàrrecs. O el Sylvester Stallone,
clar, clar,
com el Miris. O el Jean-Claude Van Damme. Tenim per tot. Escolteu, cistella Capbravo, farem el sorteig avui, eh? Farem el sorteig i, doncs, per jugar amb vosaltres és molt fàcil per participar en aquest sorteig. Avui, com no podia ser d'altra manera, mirem cap a les dones. I és que el paper de la dona en la història és essencial, Carme, que t'he d'explicar, i ha estat sovint una mica subestimat. Des de temps immemorials, les dones han jugat aquest paper crucial en el desenvolupament de la societat, contribuint amb la seva intel·ligència, creativitat, força, i en aquest 8 de març celebrem aquesta valentia, la perseverança de les dones de tot el món, recordant el seu impacte profund en tots els àmbits de la vida i reafirmant el nostre compromís amb la igualtat de condicions, evidentment. I, si em permets, també aquelles coses que ens fa diferents. Al final, també és... Bueno, a mi m'agrada molt la diferència de la dona. Fa molt que tinc clar que les dones són més fortes, més madures, més intel·ligents que els homes. I a més, tenen quelcom que les fa úniques, que és aquesta fàbrica de la vida, no? Aquest misteri de la vida, que és fascinant. Carme.
Qualsevol et porta a la contrària.
No, no, clar, s'ha posat místic.
Sí, 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 escolta, no ens ens acostumats.
Jo l'he deixat anar, dic, mira.
Aquest discurs tan filosòfic.
Jo soc molt versàtil. Jo soc molt versàtil, ja ho
sabeu. Totalment, totalment. Pots parlar d'un tema del cor i de cop i volta aquesta profunditat.
Jo tinc la... No sé si dir-te enveja, la curiositat, també al respecte, de què és... Perquè la dona, quan té el fill i està embarassada, ho viu amb tal profunditat, totes les que jo he conegut moltes vegades, molt contentes, jo què sé, a mi em sembla com un tema com fascinant, no? Com un misteri, en aquest sentit. Sí, 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 jo
no seré jo que et porti la contrària.
Vale, vale, ja veig que us estic intimidant.
No entraré a parlar de la meva maternitat.
Perfecte, perfecte. Doncs han existit transdones en tota la història, però jo, avui la pregunta que bravo, una pregunta senzilla, si voleu jugar, jo pregunto, quina ha estat la dona o les dones de la vostra vida? Fixa't quina pregunta. Segurament doncs molts tiraran cap a les mares.
Jo crec que les mares ens condicionen.
Sàvies.
Jo ho tinc claríssim.
La majoria de vegades per a bé, però també cal dir que hi ha mares que condicionen per a mal.
Sí,
home,
sí.
Sí, efectivament.
Evidentment, els pares són els que et condicionen de per vida, podem
dir. Sí. Moltes de les coses que després vivim, no?, venen per com t'han educat.
Completament.
O el caràcter dels teus pares que vas viure de petites.
Jo tinc claríssim, deixa-m'ho dir, que la dona de la meva vida és la meva àvia.
Sí.
Que, per cert, a finals d'aquest mes...
Ah, quants?
Farà 100 anys.
100 anys?
Farà
100 anys. A final d'aquest mes?
Sí.
Ai, Joan.
És una barbaritat. La farem grossa, eh?
Val.
La farem molt grossa a casa.
Doncs, home, és...
La senyora més vella en té
117.
Potser la teva àvia serà la successora, la senyora més vella de Catalunya.
Jo li he dit que arribarà, i tant, que arribarà.
Bueno, és que 100 anys per mi ja estic una fita, eh? La meva àvia va morir amb 99.
Mira.
La meva amb 100.
Ah, mira.
Jo vaig tenir la meva iaia amb 100 anys.
Doncs escolta, aquí tenim la dona de la vida de Joan. Volem conèixer també, si voleu jugar amb nosaltres i participar en el sorteig de la Cistella Cabravo en el Dia Internacional de les Dones, quina és la dona de la vostra vida? Qui us ha marcat? Qui us ha estimat? Qui valoreu per damunt de la resta? Respostes, si us plau, si voleu jugar i participar en el sorteig, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. I al final del dia, recordem-lo, cap a tres quarts de dues o així, farem el sorteig i a veure a qui li toca la cistella aquesta setmana.
Gràcies, Rafa.
A tu.
Carme, nosaltres que tenim aquí... Què? A lo nostre, no?
Sí, m'has d'aprofitar ja que em tens.
De què es parlarà? Amb Carme Munté, sots directora de Catalunya Cristiana.
Carme, no t'ho he dit. Per cert, felicitats en un dia com avui, eh?
Moltes gràcies, Joan.
A tu i a tota la redacció de Catalunya Cristiana, que em sembla que guanyeu per golejada les dones.
Sí.
Sí, eh?
Sí.
I avui dia amb el mercat, també, el Catalunya Cristiana.
També, perquè avui, que és el Dia Internacional de les Dones, nosaltres hem visitat Batràs.
Ep.
La presó de dones de Batràs, que cal dir que és l'únic centre penitenciari íntegrament de dones, que, de fet, amb el tancament de la Model s'ha convertit en l'únic centre de règim tancat inserit a la ciutat. Estem parlant del barri del Poblenou de Barcelona. També és en el més antic. Estem parlant d'un edifici construït l'any 1915. I, de fet, és l'única presó de Catalunya amb un centre per a mares internes i els seus fills de fins a 3 anys. Cal dir, Joan, que vam entrar de la mà de la Núria Ortín,
gran coneguda d'aquesta casa,
directora de la Fundació Obra Mercedària. Evidentment, els mercedaris, com tots els voluntaris de la pastoral penitenciària, són una gran institució en qualsevol presó.
Absolutament.
També a Batràs. I, si et sembla, escoltem la Sole Prieto, que és la directora de Batràs.
Sempre hem treballat en la visió de gènere perquè els homes s'han incorporat a secció oberta a partir de l'any 2000. Sempre hem treballat per les dones i els homes s'han hagut d'adaptar. Però en la resta de centres passa l'enrevés. O sigui, són centres d'homes que tenen una gran massa i una gran capacitat de demandes del que necessiten i les mujeres és un petit apartat. Per exemple, en l'alimentació. Les internes, quan arriben a Barràs, estan encantades amb l'alimentació. Per què? Pues perquè aquí pues a lo mejor tienen una mica més de verdura, no tienen tantes llegums, no ho sé. Són petites matisos, però que fan la diferència entre homes i dones. Per exemple, l'atenció que es té del voluntariat. Les internes són molt receptives al voluntariat, els homes són més hostils. O sigui, hi ha unes diferències de gènere que s'han de tenir en compte.
Clar, diu la Sole, diu, hi ha diferències de gènere que s'han de tenir en compte i que de vegades no es tenen prou en compte.
Clar.
De fet, podem dir que Batràs és una mica una anomalia dintre el sistema penitenciari català perquè és íntegrament de dones. Les altres estan distribuïdes en presons majoritàriament d'homes. Per exemple, Brianzú, Ponent, Mas Enric o Puig de les Basses. Cal dir que les dones només representen el 6% de la població interna. Estem parlant de que segons fonts del Departament de Justícia, als centres penitenciaris de Catalunya actualment hi ha 8.070 interns, 7.598 dels quals són homes i només 472 dones.
I això ja indica moltes coses de la nostra societat.
Correcte. Bad Ras alberga actualment un total de 110 internes en règim ordinari i 550 més en règim obert, que en aquest darrer cas també s'inclouen homes. La dona interna és majoritàriament de nacionalitat espanyola, de mitjana té 42 anys, passa uns 5 anys a la presó i compleix condemna per robatori o tràfic de drogues. Les dones estrangeres són prop del 33% de les internes i majoritàriament entren a la presó per delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic. Ens ho explica la Sole.
Tornen a incrementar els delictes de, contra la salut pública, delictes d'internes estrangeres que arriben, i el que s'ha notat moltíssim és els delictes violents de les dones, violència cap als homes. Normalment pot ser internes que ja havien estat violentades elles i que en un context tal apunyalen, agredeixen. Hem tingut un increment important en els dos últims anys. Després de la pandèmia s'ha notat aquest increment de delictes violents de les dones.
Clar, vam anar a Bad Ras, com dèiem, amb la Núria Ortín,
sí.
I realment em va sobtar a l'ambient familiar que s'hi respira. Jo havia estat en una presó, havia estat a Brians, perquè allà en aquell moment vaig anar a fer, també acompanyada pel capellà de la pastora del penitenciària, aleshores de Brians, vaig anar a fer una entrevista amb un intern que era subscriptor del Catalunya Cristiana i, a més, feia cursos de Bíblia i estava molt implicat en tot el tema doncs, de la capellania de la presó. I en aquest cas em va sobtar perquè era totalment diferent Bad Ras. És a dir, és un ambient molt més familiar, l'edifici també és més petit, és més antic, però hi ha com un aire, i clar, només cal pensar que llavors t'hi trobes criatures, mares amb els seus fills, llavors tot plegat és molt diferent l'experiència. De fet, la mateixa directora coneix una a una les internes, les circumstàncies que les han dut a la presó, el règim d'internament que tenen, el seu entorn. I hem pogut parlar amb alguna d'elles. Per exemple, en tots els permisos, evidentment, vam parlar amb la Laura, que porta un any i 10 mesos d'internament a Bad Ras. Ella és l'encarregada de l'Economat i treballa en tallers productius d'empaquetatge. Ella ens ho explicava, treballo per no pensar perquè si penso massa m'enfonso. Llavors ens deia que tenia tota la setmana molt ocupada, que treballa de dilluns a dissabte i que el diumenge doncs, ella el reserva per a la celebració de l'Eucaristia que presideix el pare mercedari Jesús Roy, que com dèiem és tota una institució en aquesta presó. Ell també, a més, és capellà del mòdul de dones de Brians 1, de manera que el dissabte celebra la missa al mòdul de dones de Brians 1 i el diumenge ho fa a Bad Ras. Si et sembla, escoltem el pare Jesús que ens explica sobre la capellania catòlica.
La tarea del capellán es sobre todo de ser presencia de iglesia, ser presencia de Dios en el mundo de la cárcel, en ese mundo tan cerrado. Pues bueno, pues llevarles al Señor a través de cosas sencillas, de la palabra, del testimonio, de la vida, de la celebración de la Eucaristía, de la ayuda, de la diaconía, o sea, del servicio de caridad, es decir, ser presencia de iglesia en un mundo pues a veces cerrado, en un mundo que a veces ha estado alejado, ellos han estado alejados de la iglesia, por lo que sea, entonces creo que es importante esta presencia de la iglesia a través del capellán, a través de los voluntarios, a través de esta capellanía católica de los centros penitenciarios, en este caso de Bad Ras.
Cal dir que en les dues experiències, tan a Brians com aquí a Bad Ras o altres vegades que he fet qualsevol reportatge dedicat a la pastoral penitenciària, de veritat que en el món de la justícia, en el món de la presó, la capellania catòlica, tots els voluntaris de pastoral penitenciària, que de fet a Catalunya hi ha uns 110 voluntaris de pastoral penitenciària, són molt valorats. Només cal recordar, per exemple, l'homenatge que se li va fer a l'antiga presó model a Sor Genoveva Massip en el centenari del seu naixement. Un gran reconeixement amb aquest voluntariat que fan a la pastoral penitenciària catòlica. L'entrevista a la Laura, que abans us comentava en aquesta interna, la van fer a l'espai on s'imparteix el curs de costura. De fet, a Bad Ras també es fan altres cursos en conveni amb el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, però també amb el CIR, amb el CIRE, de fet, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Per exemple, també el d'auxiliar de perruqueria, que és un curs de 6 mesos de durada, però això fa que les internes, després, quan surten d'aquest internament, doncs puguin fer una feina. I la Marina, per exemple, la responsable d'impartir el curs, vam poder parlar amb ella, ens va explicar l'experiència, també la importància doncs, que aquestes noies durant aquell temps d'internament doncs, es formin. I després arribes a la unitat de mares. Clar, és que és fort. La portada, clar, realment, plegat, la foto... Hi ha la Núria Ortín, que com dèiem és la directora de la Fundació Obra Mercedària, i aquesta foto està agafada a la unitat de mares, hi ha una de les criatures. Clar, és un món dins de la presó on trobem doncs, mares amb els seus fills fins als 3 anys. De fet, quan nosaltres hi vam anar, en aquest període, hi havia un total de cinc mares internes, uh-huh, amb els seus fills. Per exemple, vam conèixer el testimoni de la Bàrbara i la seva filla de 9 mesos, la Bela, no? Ens explicava, doncs, bueno, la Bàrbara, que és xilena, que té un altre fill que en aquest moment està a Xile, que la seva parella, el pare de la Bela, també està a la presó, en aquest cas a Brians. Uh-huh. La Bàrbara estava en règim preventiu a Batràs i ella, doncs, evidentment, esperava que abans que la seva filla faci els 3 anys, que és quan no pot estar ja a la presó, ella ja estigui fora. Mentrestant, ens deia, treballa en el repartiment de menjar i fa esport, mentre la seva nena, doncs, acudeix a la llar d'infants al centre durant unes hores. I una de les educadores que vam conèixer, responsable de portar els nens a la llar d'infants o a l'escola Bressol fora de la presó, és la Trini, que ella és treballadora de la cooperativa Tata Inti.
Jo faig acompanyament a la maternitat. Tot el que siga ajuda a la criança, a suport en les rutines, acompanyament a l'escola Bressol, recull, faig una mica d'enllaç d'informació de les mares cap allí i d'allí. A nivell de pràctic, pues la nena porta això. A nivell del seguiment la fa l'educadora social del centre.
Ja has escoltat que són entrevistes fetes in situ.
Sí,
dins
la presó, doncs,
que s'escolta.
Està molt bé, doncs, que sigui així.
Sí. Ens explicava la Trini que la prioritat és mantenir un vincle positiu entre mares i fills, cosa que és fonamental en els primers anys de vida.
El que se prioritza és que la primera infància el vincle sigui molt positiu de mares i fills, perquè després se pugui desenvolupar. Una vegada poden començar la P3, P4, P5, que ja és la infància en si, s'intenta que les mares surten en tercer grau en els bebès. S'intenta per tots els mitjans. I, de fet, quasi totes estan sortit en 6, a no ser que casos molt puntuals, però s'intenta. I primer se fan petites sortides, seguiments i...
Cal dir que durant tot aquest reportatge hi havia l'Agustí Codinac, el nostre fotògraf, fent fotografies.
Exacte.
I, evidentment, s'ha de tenir molta cura, perquè s'havia de fer fotografies
Hi ha
menors, però és que també les mateixes internes havien de signar un document conforme les podien fotografiar i fer l'entrevista. Cal dir que Batràs té data de caducitat, l'edifici. Les obres de la nova presó de dones de Barcelona a la zona franca començaran, està previst, l'any 2026 i es preveu que estiguin enllestides el 2029. Uh-huh. El nou equipament quadruplicarà la superfície de Batràs i, de fet, Justícia vol que sigui un espai dissenyat en perspectiva de gènere, que millori la qualitat de vida de les internes i en faciliti la reinserció en societat. La mateixa Soledad Prieto ens explica que ara s'està treballant en el pla funcional del nou centre.
Lo considero fonamental i, de fet, jo he assistit a algunes reunions perquè formava part del grup organitzatiu que treballa això, que tingués una infermeria psiquiàtrica i una infermeria orgànica. Que tinga molts departaments petits, de 30, 40 internes com a màxim, que tinguin, nosaltres diem unitat residencial, i que són unitats que s'autogestionen perquè no necessiten tantes internes amb tant de control. Tenim moltes internes que són capaces, que elles tenen capacitat per organitzar-se.
Clar, l'edifici tan antic limita molt. Limita molt les tasques que s'hi poden dur a terme. Això ens ho explicaven tot, tant les responsables de la presó com les mateixes internes. Clar. El que és estar, a més, un edifici que no va ser concebut com a presó, uh-huh, sinó que en el seu moment va ser un centre de menors. Per això té una mica d'estètica fins i tot d'internament, de col·legi, d'internat. Pel que fa a la unitat de mares, una demanda molt concreta és comptar amb un espai on pugui accedir la família extensa sense haver d'entrar com passa ara dins de la presó.
I un departament de mares on les famílies, o sigui, no una sala com la que tenim, sinó que sigui un lloc on puguin entrar les famílies sense entrar a dins de la presó. Jo aquí, si faig una festa amb la família, entra al cor de la presó. Qualsevol incident està al mig, bueno, que tinguin unes sales en un lloc apartat, que puguin entrar la família, que puguin fer des d'un, o el que diuen, un vis-a-vis, però en un entorn molt més normalitzat. O sigui, que poden fer un berenar perquè és l'aniversari del nen. Aquí o entren al departament de mares o entren en la sala aquella, no tinc una altra opció.
I al final, el que ens deia la Sole, que també ara l'escoltarem, és que al cap i a la fi el que demanen és el mateix que tenen els homes, doncs, en presons noves com
la de Brians. Perdona, que hi hagi desigualtat. Inclús a la presó. És que em sembla una barbaritat.
l'àrea educativa que sigui suficientment àmplia, pues que tingui un gimnàs com el que tenen les presons d'homes, no, no demano més, que el que hi ha a les presons d'homes. Que tingui piscina crec que no podrà ser perquè és una presó urbana i lo de l'espai condiciona, no? Que tingui un departament per a les internes toxicòmanes, no? Que tenga un cas, com es té a Brians, que aquí no tenim cas. O sigui, aquí no tenim un programa d'analítiques per a les internes toxicòmanes. Sí que el tenim per a secció oberta, però no per a les internes d'interior. I és fonamental.
I després també li hem preguntat perquè sabem que a nivell de l'estat espanyol només hi ha una presó, que és la d'Aranjuez, que té el que es coneix com a unitat familiar mixta.
Sí, senyora.
Que permet doncs, la convivència entre un intern, una interna, que són una unitat familiar, amb la criatura.
Sí.
I ella ens diu que això encara no està clar, que aquesta nova presó, com dèiem, de Batràs, la nova presó de dones de la zona franca la pugui incloure, però que si, diu ella, la Sole, diu, si en qualsevol cas, si és una previsió del reglament, s'hauria de contemplar, diu ella, tenim famílies, sobretot estrangeres, que podrien estar juntes o compartir espais amb els nens.
Doncs està molt bé.
Agradat?
Està molt bé. És un reportatge necessari.
Molt interessant.
I jo crec que encara que tinguin desigualtats per la capacitat de la presó que ens deies, tal com treballen en aquest ambient familiar, tot i les desigualtats, jo crec que es veu molt marcada el que ha de ser la reinserció de tota aquesta gent i no catalogar la presó com un espai de càstig.
Completament, completament.
Més qüestions?
Sí, perquè volia fer un apunt. Justament sí. El papa Francesc, a la missa de Dijous Sant, el 28 de març, a les 4 de la tarda, a la presó de dones de Rebibbia, al nord-est de Roma, ell farà allà la missa de la Cena del Senyor i també el rentat de peus. És a dir, també fa aquesta visita a la presó de dones. Escolta, i deixem parlar d'un altre contingut que incloem aquesta setmana a Catalunya Cristiana, que em fa molta il·lusió.
Mira'm-me, Carme.
Entrevistem l'organista Montserrat Torrent,
sí, senyora.
La gran dama de l'orgue de casa nostra, 97 anys, continua en plena activitat. A més, us recomano que entreu al YouTube de Catalunya Cristiana, on hem penjat un vídeo de l'entrevista, en què la podeu escoltar, les seves reivindicacions, que és molt reivindicativa,
sí, tant.
I també com toca l'orgue. I, de fet, una de les teves reivindicacions, deixa'm dir-ho, perquè aquesta entrevista que l'han fet els companys, el Miquel Àngel Codina i el Macià Grau, i les fotos de l'Agustí Codinac, la van fer l'oratori Sant Felip Neri, on hi ha el seu gran projecte de
jo l'he tocat moltes vegades allà,
sí.
I és bellesa pura.
És una meravella.
Sí.
Per tant, la recomanem. Entreu al YouTube de Catalunya Cristiana i aneu a escoltar-la, la Montserrat Torrent, que val molt la pena.
I tant.
I et dic, i llegeu l'entrevista perquè és molt reivindicativa. Val molt la pena.
Carme, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu,
Joan. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Passa el món, amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, un minut i arribarem a 2:15 del matí. Oriol Vidal, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Déu-n'hi-do, l'actualitat no para.
L'actualitat no parla... No parla. Sí que parla, sí, no para.
Sí, sí, sí. Sí que... Sí.
Parla.
Parla massa a vegades.
Exacte.
Parla massa.
No ens deixa tranquils.
Anem al primer... És que, clar, ja em faràs cantar. Ja ho estic veient. I ja em faràs cantar. Va, anem al primer, anem al primer. Parlant de no parlar.
Parlant de no parlar, I don't wanna talk. I aquesta és The Winner Takes It All.
Clàssic. Ava.
Un apunt. Avui he fet l'esforç, que no cal fer-lo, diguéssim, perquè... deixem-nos, però que de totes les cançons fossin cantades per dones per celebrar una mica el dia de la dona.
Oh, m'encanta!
La veritat és que és bastant fàcil, perquè el talent musical és molt transversal, per sort, no? Jo crec que és un dels àmbits en el que hi ha més reconeixement del talent femení, però bueno, hem intentat fer aquest exercici i hem començat amb Ava,
sí,
dient que The Winner Takes It All, perquè...
El primer no és una dona.
El primer del que parlarem
no
és una dona, perquè és Donald Trump, i de fet la dona que hi havia en aquesta equació de les primeres republicanes
ho ha deixat. Sí, sí.
Aquest dimarts va passar una cosa que pels que ens agrada la política és molt divertida, que és el superdimarts.
Sí, senyor.
El superdimarts és un dia on es concentren moltes eleccions primàries dels dos grans partits americans, els republicans i els demòcrates, de diversos estats, i acostumen a tenir un impacte molt important sobre qui acabarà sent el candidat.
15 estats, pot ser?
Són molts. Hi ha una cosa, i és que el cicle electoral americà, pels que ens interessa la política, és divertidíssim. I fins i tot pels que no, perquè com que tenen una política tan malauradament mercantilitzada i de l'espectacle, no?, que és molt xulo de seguir, si t'interessa una mica el tema. I ara hi ha aquesta primària i vas veient com va pujant el resultat d'un, el resultat de l'altre, però
aquestes
són avorridíssimes.
Em fan mandra.
Fan molta mandra. Fan mandra perquè són avorrides des del punt de vista més lúdic. Són avorrides perquè ja sabem qui seran els dos candidats i perquè, a més, l'escenari és bastant dantesc.
Sí, sí,
no? Perquè entre dos octogenaris, pràcticament, que fan patir els dos per motius diferents, no? Va, tot això per dir que Trump va arrasar en el seu superdimarts. Biden també, el que passa que les primàries del partit que té la presidència són sempre menys importants, perquè en general el president incumbent, diguéssim, guanya sense cap problema. I Nikki Haley, que era la presumpta alternativa a Trump, va guanyar només en un d'aquests 15 estats, no?, que era Vermont, i ha decidit retirar-se de la cursa. Jo tenia el dubte de si ella es mantindria en la cursa simplement perquè el Partit Republicà tingués una alternativa si Trump acabava tenint problemes judicials. Però com que sembla que els problemes judicials que té no arriben a impedir que es pugui presentar...
Em sembla bestial, això, perdoneu. Però
que és bastant...
Estem parlant d'escàndols de corrupció, d'escàndols sexuals... Aquí no impedeix res, tu.
És un 360,
Sí.
De coses terribles que haurien d'inhabilitar algú per ser president, però bé, Trump es podrà presentar. Això és el primer tema que volíem dir.
Em permets dues preguntes sobre tota la qüestió? Mira, la primera, Nikki Haley ha abandonat, però ni Kamala Harris, que hi havia una gran esperança dipositada en ella i ha resultat ser un bluff.
Kamala Harris ha resultat ser un bluff. Hi ha aquella cosa que corre per allà sota, alguns que parlen de Michelle Obama com a possible alternativa a Biden, però anem molt tard, diguéssim. Els demòcrates van molt tard si realment volen presentar una alternativa a Biden. No, vaja, no sembla possible que ho puguin fer. Per tant, les eleccions seran entre Biden i Trump.
I la segona va per aquí. Ningú en ambdós partits s'ha plantejat... Ostres, no pot ser.
Els...
Biden-Trump, estem parlant, això, una batalla entre octogenaris.
Sí, sí, sí. Jo crec que els republicans ja fa, des de que va guanyar Trump la primera vegada, és un partit que ha perdut l'essència de, diguéssim, de partit d'elits que tenia, no? Una mica els partits polítics funcionen una mica com a elits de la cosa política, no? Uh-huh. I, per tant, sempre hi ha com unes persones amb poder, en principi una mica il·lustrades, no?, que fan una mica de control. És el que els va passar als demòcrates, no?, que, de fet, Biden, a les últimes primàries, va aparèixer a l'últim moment perquè no semblava que es posessin uh-huh. d'acord amb un candidat i van acabar rescatant a Biden, que va entrar tard a la cursa, abans de que comencés les primàries, però hi va entrar tard una mica perquè l'aparell del partit sí. li va demanar que ho fes, no?
Sí.
En canvi, els republicans estan controlats per aquesta massa de gent a favor de les teories de la conspiració, completament conspiranoics i molt, molt extremistes, no? I jo crec que el perfil de, per entendre'ns, de senyor de dretes americà, elitista i tot el que tu vulguis, però sensat, està molt, molt arraconat dins del Partit Republicà i hi ha poques veus, com la de Nikki Haley, diguéssim, que probablement representaria aquest sector, que li puguin fer ombra a Trump.
Però, Oriol, jo vaig molt mal errat, o tinc poca memòria, o no acabo d'entendre certes coses del que està passant ara mateix a la política nord-americana. Jo recordo que quan Donald Trump va deixar la presidència, el Partit Republicà li va girar l'esquena.
Sí, de fet, el seu vicepresident li va girar l'esquena.
On és tota aquella gent?
Enlloc. Per què? Perquè, com que són partits on la democràcia interna és molt, molt important, Trump ha aconseguit generar una massa de supporters, mm-hmm. diguéssim, molt exacerbats i molt mobilitzats.
Però en res,
Sí, sí, en no res, i han aconseguit que, doncs, el que era Mike Pence, no?, que va dir, mm-hmm. sí, jo he sigut vicepresident d'aquest senyor, però el que va passar amb la sala del Congrés és imperdonable, no té suports populars dins del partit. Mm-hmm.
Anem al segon tema?
Anem al segon tema.
Jo crec que aquest sí que s'ha divertit. No sé si preguntar-te... que sóc malèvol amb aquestes coses. No sé si preguntar-te si n'hi ha qui no aprèn.
Però ben hi ha qui no aprèn, sí.
Està malèvol,
És bastant malèvol.
Una miqueta.
Va, de la cançó al tema, no? It's my party. Hem de fer una traducció no literal de la cançó, perquè està parlant d'una festa, aquesta cançó, però sí. Nosaltres parlarem d'un partit polític, ara. Perquè aquesta setmana hem sabut que Jordi Graupera i Clara Ponsatí, o Clara Ponsatí i Jordi Graupera, que de fet és eurodiputada, no?
Sí.
Amb Puigdemont, ha anunciat que presentaran un nou partit polític independentista properament.
Alhora. No a la vegada, sinó que el partit es diu alhora.
Exacte. Perdó, sí.
Uau, és que... Quin que cau.
A veure... El que ens hem de preguntar és què vol ser aquest partit, no? Jo tinc la sensació que volen presentar un Junts de veritat. No? És a dir, Junts té una capacitat impressionant, i que jo li admiro molt des d'un punt de vista de comunicació política, de representar en l'espectre ideològic del país l'independentisme més exacerbat, no?, i més dur i més radical, i alhora fer accions, i ara cada vegada més, no?, com, no sé, presentar a Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona, pactar a la investidura de Sánchez, no?, parlar de l'impost de successions en la negociació amb els pressupostos. Llavors, té capacitat de mantenir una part del que havia sigut l'essència convergent, però alhora ser un independentisme com el que era el de la CUP.
De fet, si m'ho permets, avui en parlàvem, amb el portaveu de Junts, parlàvem de la llei d'amnistia, amb el portaveu de Junts a la Comissió de Justícia al Congrés dels Diputats, Josep Maria Cervera, i clar... Jo crec que la gent de Junts, excepte els grans tòtems que en saben un tou de tocar el violí quan volen, se li nota molt quan comences a preguntar, està molt bé la llei d'amnistia, però després què? Jo crec que es comença a notar molt, això.
Es comença a notar molt, sí, és evident. I per això té un cert sentit, diguéssim, que hi ha hagut una vàlvula d'escapament dins de gent que era propera a Junts, no?, com Clara Ponsatí, que hagi dit, escolta, no començant a adonar que això no va cap enlloc, no?, uh-huh. I que aquesta estratègia de fer un discurs i una pràctica una mica que van per dues bandes, home, requereix que algú s'hi posi en sèrio, no?, amb el tema de la independència. Però, clar, no sé si espai electoral. Què serà això? Perquè, de fet, és a dir, per partit de radicalisme independentista ja hi ha la CUP, teòricament. Però sí, és veritat que la CUP està en un moment de desorientació i la CUP és un partit que, a part del radicalisme independentista, és molt ideològic des del punt de vista de les esquerres. Per tant, què serà?
Hi va haver una època que molta gent independentista radical, diguem-ne, de dretes, votava la CUP.
Votava la CUP, sí, sí. Votava la CUP per
un període,
Sí, sí, per sacsejar les coses, no? I per impulsar el procés independentista. A qui apel·larà aquest partit? Tindrà ideologia aquest partit? És a dir, Junts ja és un partit amb poca ideologia, no? Perquè el seu discurs està molt centrat en el tema de la independència i, per tant, fa poca pràctica discursiva ideològica, si tu vols. I aquest partit què en farà? Perquè, clar, Clara Ponsatí sí que, diguéssim, la coneixem més per la seva vessant purament independentista. Però Jordi Graupera sabem que és una persona liberal, no? I, de fet, quan va presentar el seu projecte per l'Ajuntament de Barcelona,
sí,
feia un discurs que, malgrat ser independentista, era un discurs molt de ciutat i des d'una cosmovisió política molt liberal, no? Llavors, serà això? Serà un partit liberal independentista radical? Serà només un partit independentista? Té espai si hi ha Junts? Serà capaç de convèncer algú de que ells sí que tenen la fórmula màgica per aconseguir la independència?
Si és liberal, i afegeixo l'equació, si és liberal, i tot sembla a punt que sí, amb una figura com la de Jordi Graupera, quin és el paper de Clara Ponsatí? Clara Ponsatí és liberal? Perquè jo crec que sempre he cregut, no he preguntat mai, Vull dir, això és opinió personal, no m'ho agafeu com a que és així, perquè no ho és opinió personal. Jo sempre he cregut que és molt socialdemòcrata.
Jo també la tenia per aquí, però és veritat que és d'aquests...
Que en Puigdemont encara mira, m'encaixa,
sí,
perquè és branca socialdemòcrata de Junts.
Exacte.
Però amb Graupera...
Però és veritat que amb Graupera tenen una cosmovisió sobre el moviment independentista i sobre la independència de Catalunya que s'assembla molt. Per tant, tornem a estar en una espècie de Junts en què la cosa que els uneix és, no?, a la independència.
Uh-huh.
I, per tant, jo tinc molts dubtes de que... És a dir, per dir-ho d'alguna manera, tinc molt clar qui de les persones que m'apareixen a Twitter votarà aquest partit. Molt clar. I no només persones que voten a Twitter, periodistes, opinadors... És a dir, hi és aquest corrent de persones molt independentistes que estan molt decepcionades amb com els partits han gestionat el postprocés.
Però hi és suficient?
Però no sé si n'hi ha suficients, no? I crec que és un dubte raonable. I també és un dubte raonable com això afecta a Junts i a les seves estratègies i si això podria, diguéssim, ser un succionador de vots suficients com perquè Puigdemont, si l'amnistia tira endavant, es plantegi si realment vol presentar-se a les eleccions a la Generalitat,
sabent
que no les pot guanyar. No ho sabem. Jo crec que la temptació hi és, però clar...
Com has dit això? Sabent que no les pot guanyar?
Sabent que té difícil guanyar-les. És a dir, no sé si les pot guanyar o no les pot guanyar. No m'aventuro cap aquí. Ara, una oferta com la de Graupera i Ponsatí... on va buscar els votants és en els votants de Junts.
Tu no creus... no ho sé, ho poso sobre l'equació i l'opinió experta, evidentment, és teva, no meva. Però tu no creus que juny-juliol... Ahir especulava Jordi Turull, els micròfons d'una altra ràdio, especulava que juny-juliol tornaria Puigdemont cap aquí. Imaginem que Puigdemont es vol tornar a presentar per presidir la Generalitat. Tu creus que no guanya?
No ho tinc clar.
Ho tens clar?
Jo no ho tinc clar, que guanyi. No ho tinc clar. Crec que pot...
Fins aquí afecta aquella campanya de si vols que torni el president, vota el president? Ho recordem, això? Recordem aquesta campanya?
Sí.
Val.
Jo no ho tinc clar. És dir, Puigdemont aporta a l'equació molt de carisma, un reconeixement per part de tot el votant independentista de que el seu sacrifici ha sigut molt alt i de que ha sigut el líder de tot, però no tinc clar que amb un PSC a l'alça, no? Amb un partit nou que pot esgarrapar algun vot, i al final amb una aportació que fa Puigdemont que és merament de carisma, diguéssim, perquè Puigdemont no vindrà a fer una campanya electoral i ens dirà que torna a tenir un pla per portar-nos a la independència...
L'altre dia ho deia.
Sí, i falta el final de la frase. I la gent s'ho creurà a cegues, diguéssim. Vaja, em sorprendria molt que pugui presentar un pla creïble per aconseguir la independència altra vegada.
I de veritat que, mira, deixa'm fer una queixa pública.
Va.
Ui, que ho farem llarg, ui, tot això... No, però deixa'm fer una queixa pública. Avui et deia, hem parlat amb el portaveu de Junts per Catalunya a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Des d'una ràdio com aquesta, ens ha costat que ens posessin al telèfon algú de Junts. Portem setmanes, amb el tema de l'amnistia. Ens ha costat sang, suor i llàgrimes.
Wow.
Mentre altres ràdios estava Jordi Turull, per exemple. Això ho dic perquè jo tinc moltes ganes que vingui aquí un tòtem de Junts, d'Esquerra o de qualsevol partit independentista, preguntar com feia avui. Passa que avui, clar, amb un portaveu i per telèfon tampoc el pots collar fins a la sacietat. Però preguntar-li a un líder independentista i després què? Oh, després la independència. Val. I està parlant dues hores, si cal, i sí, això sí. Com es fa?
Sí, sí.
Això com es fa?
Saps quin és el problema, Joan? Que quan tornem a tenir aquest debat... Si Puigdemont torna...
Igual que preguntar als del Partit Popular, sí, sí, sí. PSC, etcètera, etcètera, quina és l'alternativa, eh?
Exacte.
Compte.
El problema és que si Puigdemont torna... Si el que sí que pot fer Puigdemont, si torna i es presenta a les eleccions catalanes, és canviar del tot el paradigma de la campanya, no? Uh-huh. Perquè la campanya tornarà això a ser sí. Una campanya sobre això.
Sí. Tu tens clar, eh?
Tinc claríssim que l'impacte que tindria sobre el debat, els debats electorals, diguéssim, i els temes de la campanya seria precisament aquest.
Sí.
Cosa que també, jo crec que portem prou temps parlant de sequera, de PISA, d'educació, de finançament, d'aeroport, com perquè quedi una mica extemporani això en els debats que estem tenint últimament, diguéssim, no? Però bueno, tindrà aquest efecte. Llavors, estic convençut que tornarem a sentir els arguments que sentíem abans de l'1 d'octubre. No podem revelar masses coses perquè l'adversari no ho sàpiga.
Hòstia, però això...
Recordem tot això?
Home, i tant. Però això es desmunta sol, eh?
Per això tinc profuns dubtes de que Puigdemont pugui guanyar unes eleccions. I crec que és prou hàbil, diguéssim, com per guanyar unes europees a Catalunya, que això, vaja, és un vot inocu per molta part de l'electorat, no ho és, però la percepció és que és un vot inocu, i per tant, escolta'm, tenir... Jo conec molta gent del meu entorn que està molt decepcionada amb Junts, que no els agrada Puigdemont, però diuen, home, les europees votaré Puigdemont segur, no? Segur perquè és un vot simbòlic. Insisteixo, el vot a les europees no hauria de ser un vot simbòlic.
Ho hem vist ara a la pagesia.
Exacte.
Eh?
Però aquí sí que crec que té un gran impacte. Però a Catalunya, bé, tinc aquests dubtes.
És molt interessant que, començant parlant del nou partit de Jordi Graupera i la Ponsatí, tot va escolir cap aquí.
Sí.
És molt interessant. Més política, va.
Va.
M'agrada tant aquesta dona.
Oh, moltíssim. Moltíssim. Us heu d'imaginar Jessica Albiach cantant aquest nou-nou-nou, perquè és el nou-nou-nou que li diu a Pere Aragonès i als seus pressupostos, no? Aquesta setmana els comuns han anunciat que presenten una esmena a la totalitat als pressupostos, cosa que els situa, els allunya, per entendre'ns, sí. D'aprovar-los o d'abstenir-se per facilitar-ne l'aprovació. El tema segueix sent el Hard Rock. Esquerra segueix intentant dir que pressupostos i Hard Rock tenen poc a veure. La dificultat que té aquí Esquerra és que per aprovar els pressupostos han arribat a un acord amb el PSC que un dels temes que té és precisament facilitar que el Hard Rock tiri endavant.
Clar, aquí Esquerra juga amb una trampa, que és allò quan diu Esquerra no s'invertirà ni un euro públic en la construcció del Hard Rock, té raó, perquè és una inversió privada.
Però els pressupostos tenen una no llei, però tenen un text associat, diguéssim, que diu sí, sí, i impulsarem el Hard Rock.
Clar.
I Esquerra està caminant una corda fina, perquè es va dir una cosa que és perillosa de dir quan tu has arribat a un pacte amb el PSC per tirar endavant el Hard Rock. És a dir, no patiu, que això és molt difícil que acabi passant, perquè la iniciativa privada que hi ha aquí és complicada que acabi passant. Llavors, està en una posició molt difícil. Què han fet? Doncs el que tu, Joan, anticipaves la setmana passada que farien, no? Que és...
He fet un vaticini i l'he encertat.
Vas fer un vaticini, que és dir, escolta'm, em vas preguntar com hi jugaran aquí els suports als pressupostos de l'Estat i de l'Ajuntament. Doncs, efectivament, sembla ser que Esquerra ja advertit a Yolanda Díaz de que és molt difícil que puguin aprovar els pressupostos del govern de l'Estat si no s'aproven els del Parlament.
Ja jo crec, tenim, això.
Crec que això era normal que passés. No crec que Esquerra hagi volgut que això es filtrés, probablement. Jo crec que aquesta prova és una filtració que ve de...
Benvinguts al segle XXI, també t'ho dic, eh?
Exactament, exactament. Per tant, bé, hem de veure si, si Sumar, que és un partit prou especial des del punt de vista d'organització territorial, tal qual li interessa prou el vot d'Esquerra per aprovar els pressupostos de l'Estat, com per forçar la seva facció a Catalunya, no, que són els comuns, que votin a favor d'uns pressupostos. A mi em sorprendria, i aquí faig opinió, i em sabria greu que aquests pressupostos no s'aprovessin, perquè crec que és bo tenir pressupostos, diguéssim. I jo també crec una mica que impedir que els pressupostos de la Generalitat s'aprovin i s'augmenti el sostre de despesa que tenen els departaments per al Hard Rock... Ja sé que és important el Hard Rock, eh? Ja sé que és un tema que s'ha de debatre i que afecta el model de país, no et dic que no. Però és que els pressupostos són molt transversals, no? Els pressupostos són a totes les polítiques públiques. També és cert que hem viscut prou anys en aquest país amb pressupostos prorrogats, de fet estem al marge i no tenim pressupostos, com perquè ens costi veure l'impacte que això realment té en el dia a dia, no? Per tant... Sí, sí. Bé, ja veurem què passa. Esquerra està començant a mostrar signes de que no les tenen totes.
I abans... clar, és que hem parlat de moltes coses. En poc temps hem parlat de moltes coses amb Josep Maria Cervera. Josep Maria Cervera, abans, de Junts al Congrés, li preguntava si aprovar la llei d'amnistia... Ara en parlarem de tot plegat, però si aprovar la llei d'amnistia amb el PSOE vol dir negociar també l'aprovació dels pressupostos.
No!
Bueno...
Clar, el paper que tingui Junts en la negociació dels pressupostos també és important perquè també fa que l'amenaça d'Esquerra de no votar a favor dels pressupostos tingui...
Per aquí vaig.
Tingui més o menys impacte, no? Però si el PSOE ja descompta que no podrà aprovar per pressupostos perquè serà incapaç de convèncer Junts, ja, el vot a favor o no d'Esquerra...
Ja que m'he posat a totes, m'hi poso totes i deixa'm ser ja molt sorneguer. Podria ser que aquest any Junts per Catalunya, a part de l'amnistia i del procés, etcètera, estigui destinant tots els seus esforços a desgastar Esquerra Republicana com a govern? Vaja.
Jo aniré més enllà. Jo crec que la raó de ser de Junts per Catalunya, i aquesta és la meva anàlisi del postprocés, és desgastar Esquerra Republicana. I que Junts per Catalunya, és a dir, convergència muta en Junts per Catalunya... per, bàsicament, venjar-se d'alguna manera de com va anar la relació de Convergència amb Esquerra durant el procés. Per això no té, és a dir, no té cap sentit que Convergència, que era un partit d'ordre, no, s'hagi convertit en Junts. S'ha convertit en Junts, bàsicament, per la rivalitat electoral amb Esquerra Republicana.
Anem a l'amnistia?
Va.
Y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido y después...
Vinga, va, Oriol, l'amnistia.
Va, l'amnistia s'hi acabó perquè s'hi acabó en principi el debat preaprovació de l'amnistia perquè, efectivament, ja s'ha votat el dictamen de la llei d'amnistia al Congrés. Jo tenia el dubte molt, molt, molt raonable de si efectivament aquestes setmanes de més negociació entre Junts i el PSOE canviarien essencialment la llei d'amnistia i he de dir que tinc la sensació que els canvis que hi ha són importants, diguéssim.
I torno. A canvi de res?
Clar. Però estem d'acord que...
La política són canvis.
Sí,
són canvis econòmics.
Però jo sincerament m'imaginava que la llei d'amnistia tenia poc marge per millorar i que el PSOE tenia poc marge per donar masses concessions a Junts.
No ho va fer.
I crec que l'argúcia d'eliminar la referència al Codi Penal pels temes de terrorisme per apel·lar a la legislació europea em sembla interessant. A mi em sorprèn, diguéssim, que això no pugui generar problemes de constitucionalitat de la llei, no? Perquè al final dius, no, miri, jo per fer aquesta llei d'amnistia em salto a la legislació espanyola i me'n vaig a l'europea. Jo no sé fins a quin punt això el Tribunal Constitucional ho veurà amb bons ulls. Però
jo crec
tot i
que
així,
ja apareixerà aquí el Tribunal Constitucional. Tothom està dient que no, però vaja.
I apareixerà, el que passa és que és cert que hi pot aparèixer a posteriori. És a dir, sí, pot molt demanar mesures cautelars, crec que no pot demanar que no s'apliqui la llei d'amnistia cautelarment, diria que no pot. No ho certifico.
Jo també diria que no pot. He escoltat de gent experta, també.
I llavors crec que és difícil que si s'anul·la la llei es pugui tornar a obrir les causes, no? Perquè en general la retroactivitat no es pot aplicar, i menys allò in dubio pro reo, és a dir, a favor sempre de la pena menys dura, etcètera.
En fi, veurem com acaba tot plegat, i ho veurem la setmana vinent al Congrés dels Diputats.
Exactament.
Oriol, gràcies. Com
moltes
gràcies. Que vagi bé.
Bona tarda.
Ràdio Estel.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez, un perro, saps?
No, el problema és meu, que sempre la faig entrar tard. Aquí a l'estudi, va, que ja tenim a la Judit Caselles, perquè ja sabeu que, com cada divendres, és l'hora de la Tupinada. Bon dia, Judit.
Hola, molt bon dia, Joan.
Va, suposo que aquesta setmana començarem amb el meravellós espectacle de Ramon Tremós al piano. Ja és un clàssic, això?
És un clàssic, sí. Evidentment.
Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entre mig dels records.
Joan, Tremosa, jo no hi entenc massa eufòria, de música, però no. Per mi desafina.
No.
Què va, no?
Què vols dir? Desafina musicalment, vols dir? O...
Sí, per mi... No hi entenc massa, tampoc, però no és allò que digui, ostres, quines ganes que continuï cantant.
Reitero la pregunta, eh? Desafina musicalment, vols dir? O políticament?
Ara estem parlant de música. Ara estem parlant de música. Per qui s'hagi perdut el vídeo,
sí.
És un vídeo que ha circulat a les xarxes socials, i és el vídeo d'una videotrucada entre Tremosa,
sí,
i Raül Romeva.
Ui!
Sí. I en una banda de la videotrucada, en petit, es veu Tremosa cantant, sí, i tocant el piano, i en primer pla es veu Raül Romeva fent estiraments com si fossin una mica una classe de ioga. És un espectacle. Sí, sí. A mi aquest vídeo em sembla sensacional, la veritat.
És ben bé que només els catalans podrien fer un vídeo així, eh? T'ho dic.
Home, jo quan el vaig veure vaig quedar en xoc.
Sí. Semblaria un gag del Polònia si no fos perquè és real.
Sí, és que tu veus el vídeo i dius, això és Polònia o és real?
No,
és real, és real.
Va, què més tenim, Judit?
Doncs mira, per als fans de Harry Potter... Us recomano molt un fil de Twitter,
sí,
de Roberto Martín, que compara Harry Potter amb Carles Puigdemont. Hi ha fins a 11 fotografies... Que en una banda es veu Harry Potter i a l'altra el seu homòleg, que en aquest cas és Carles Puigdemont.
Homòleg, eh?
Sí. A veure, és una cosa que heu de mirar, perquè és poc radiofònica i
clar,
ja la miraràs,
veure,
Joan,
veure,
perquè
eh?
Això s'ha de veure, clar, però necessitava fer
vist,
aquest...
No ho he vist, però necessito veure-ho.
Aquest... Sí, després t'ho passo per WhatsApp, d'acord? Més coses, perquè saps que un dels grans problemes en política són els egos, oi?
Sí, home, i tant.
Això és evident. Doncs fins i tot el secretari general de Junts, Jordi Turull, ho ha reconegut.
Ep.
Sí, a l'entrevista que li van fer a RAC1, un dels tertulians li va preguntar que qui podria ser el proper candidat de Junts a la Generalitat, si podria ser doncs Puigdemont, Rull, Nogueres o el mateix Turull, i li va demanar que es classifiqués del primer al quart. I Turull va preferir no entrar en aquest jardí perquè... diu això, que en política hi ha molts d'egos.
Escolta, en Josep Rull és una persona fantàstica, la Míriam Nogueres també, i d'altra gent que podia sortir aquí no hi és, i ara ja diran, a mi no m'ha dit què passa això, perquè la gestió dels egos a vegades també... és el que ocupa més en política.
Ai, els egos, que ha afectat tant a la política com també al periodisme i a moltes altres professions, per mala sort.
I ara, Joan, també t'haig de posar un fragment de la cançó És un secreto, de
Ep.
Plan B, que s'ha publicat al compte de TikTok, del TikTok del PP de Madrid.
Su cultura del no a todo se ha impuesto en Cataluña.
Si no es hoy, mañana, tal vez, pero algún día voy a tenerte.
Saps per què t'he posat aquesta cançó?
No, ni idea.
Va dirigida a Puigdemont.
Ui!
Sí, Sí, perquè, diu, algun dia et tindré, no? I en les imatges surt Puigdemont a la presó venint a dir que algun dia el PP aconseguirà que Puigdemont acabi entre reixes.
Mare de Déu. Últimament el PP s'està lluint, eh? Aquesta setmana també han fet aquell tuit de matinada dient que el PSOE ja podien dirigir-se, direm bé, als prostíbuls de confiança. Eh? És
molt fort.
És molt bèstia.
És molt bèstia.
Feia també un tuit pel Dia de la Dona, que també és bastant horrible.
I no sé si has vist també el tuit del nebot d'Almeida.
Ui.
Que diu, la raó per la qual torno a creure en l'amor. El meu tiet el va trobar quan pensava que no el trobaria mai. Clar, perquè sabem que ara el meu de... No sé si ja s'ha casat o es casarà.
Estava pensant, igual no era l'únic que s'ho pensava.
Clar, i de cop, home, jo també et dic, jo t'ho puc confessar, però no em posis aquest tuit.
Clar.
Clar, i llavors, clar. Doncs és boníssim, perquè a més se'l veu el nebot amb una camiseta que sí. Posa com l'off i no sé què, i al costat la fotografia amb el tiet. O sigui, anem que res. Pedregar. Visca l'amor, no, Joan?
Sempre, visca l'amor. Escolta'm, proper divendres, mitja hora, si vols.
Gràcies, Joan.
Gràcies, Judit.
Va, que vagi bé.